Coneix món amb l'Institut Viatge. L'associació Com Soc Comunicació Social ha convidat a joves de diferents instituts de la província de Barcelona a apropar-se al turisme responsable que proposen entitats sense ànim de lucre. Al seu costat, han conegut altres cultures a través d'un programa de ràdio que podeu escoltar a continuació i al portal www.coneixmon.org.
Bon dia, som els alumnes de l'Institut Jaume Balmes de l'assignatura de Mitjans de Comunicació de primer batxillerat tutorats per l'Equim Abisme i farem el programa de Coneix Món sobre els Balcans. Nosaltres som Aitor Cué, Alejandro Páramo, Til Klassen i jo mateix, Pau Traït, els presentadors d'aquest petit programa que hem treballat a classe. A continuació, direm els noms dels alumnes i l'apartat que dedicaran al programa.
Els alumnes encarregats de la radiografia són la Maria Liso, Sara Blat, Marc Oltra i Anna Lajona, que parlaran del president, capital, llengua oficial, situació geològica, superfície, clima, població, religió, economia. L'entitat, Teular, està fet pels alumnes Sergi Lluna, Martí Bernal, Mireia Montsolí i Jasmín. L'entrevista ha sigut formulada per Catalina Gàbrics, Maria Anglès, Sergi Pujols i Joan Arrafà. El següent apartat és el del conte dramatitzat, fet per Pol Panicello, Albert Díez, Sandra Redondo i Ernest Brianzo, que ens explicaran un conte que es titularà Bosc Màgic. Sobre Bosnia, un conte especial amb animació. I atents perquè és molt divertit. Les sintonies estan cercades per les alumnes Irene Ruiz, Silvana Guillem, Miriam Viles, Eliani Díez. Durant tot el programa, les sintonies que escoltareu són pròpies del país de Bosnia. A continuació, definirem el terme de turisme responsable, que és una de les finalitats d'aquest programa de ràdio.
El turisme responsable fa referència a l'actitud del respecte cap als llocs, a les persones amb les quals el viatger entra en contacte al llarg de la seva estada al país que visita. El turisme responsable és un concepte ampli que inclou, a més del respecte mediambiental ja definit anteriorment, pel moviment del turisme sostenible. Sobretot criteris de respecte cultural i social cap a les poblacions i la societat d'acollida. No es tracta d'un simple turisme alternatiu. La idea d'atenció a la gent amb la qual s'entra en contacte i l'esforç de construir relacions interpersonals és de tant diferent.
Durant tot el programa parlarem sobre Bòsnia, així que començarem fent una petita introducció molt ràpida i a continuació entrarem al grup que parla sobre l'entitat. Bòsnia-Herzegovina és un estat sobirà europeu amb capital a Sarajevo. El 1992, l'antiga República Socialista de Bòsnia i Herzegovina va obtenir la seva independència com a República de Bòsnia i Herzegovina, com una de les 6 unitats federals constituents de l'antiga Iugoslàvia, sorgida al final de la Primera Guerra Mundial.
Bòsnia i Herzegovina presenten diversos nivells d'estructuració política. El més important, la divisió del país en dues entitats: la Federació de Bòsnia i Herzegovina, que ocupa un 51% del territori del país, i la República Sporza, que ocupa el 49% restant. Aquesta divisió fou imposada per l'acord de Dayton en 1995. Al 2000 es va crear el districte de Brkó, que oficialment pertany a les dues entitats. En la seva forma de govern, Bòsnia i Herzegovina té un parlament bicameral. L'actual president de la República és escollit en un règim rotatiu entre els representants de cadascun de les minories. Des del 1996, el poder de les entitats en comparació amb el govern federal de Bòsnia i Herzegovina ha disminuït. El president actual és Sulejman Tihik. La capital de Bòsnia i Herzegovina és Sarajevo, la ciutat més gran i més poblada del país. A més, és una de les considerades més importants dels Balcans. Actualment té una població d'uns 310.000 habitants, tot i que abans de la guerra, el 1991, la població era de 429.672 habitants.
És la llengua principalment parlada a Bòsnia. Aquesta llengua forma part de la branca lingüística del que ve a ser conegut com a serbocroat, des del segle XIX fins als principis del 1990. El bòsnia és parlat a Bòsnia i Hercegovina, Sèrbia, Montenegro, Croàcia, Albània i Kosovo per unes 2.500.000 persones. Bòsnia i Hercegovina és un estat del sud-est d'Europa amb un total de 4.621.598 habitants durant l'any 2010. Està situat a la península dels Balcans i les seves fronteres es troben al sud amb Montenegro, a l'est amb Sèrbia, al nord i a l'oest amb Croàcia i una petita part de la mar Mediterrània.
La superfície total de Bòsnia i Hercegovina és de 51.129 km quadrats.
Bòsnia i Hercegovina té un clima continental en general, tot i que al sud gaudeixen d'un clima mediterrani. Els hiverns són freds i els estius càlids, però en les zones més altes l'estiu sol ser curt i templat. Les precipitacions són abundants. Bòsnia i Hercegovina és un país amb una gran diversitat religiosa. Al país hi conviuen catòlics, musulmans, ortodoxos, ciutadans addictes d'altres confessions i ciutadans que es declaren sense cap mena de creença religiosa. Bòsnia i Hercegovina té una de les economies més desenvolupades del continent europeu. Degut a la guerra que va patir entre el 1992 i el 1995, aquest país és una de les repúbliques més pobres de l'antiga Iugoslàvia. Durant els anys de guerra, l'economia va patir una gran caiguda i la major part de la població va sobreviure gràcies a l'ajuda humanitària dels països exteriors. El país del qual va rebre més ajuda econòmica va ser els Estats Units, que va finançar un total de 5 bilions de dòlars. L'economia de Bòsnia i Hercegovina es troba immersa en tres processos diferents però simultanis. Ha passat de ser una economia dependent de l'ajuda internacional a una economia autosuficient. Ha passat a ser una economia de mercat i s'ha consolidat les seves institucions econòmiques. La moneda del país és el marc convertible.
Cape Blar va ser fundada l'any 2003 per un grup de fotoperiodistes amb l'objectiu, mitjançant la fotografia, de millorar la societat fent-la més equilibrada i justa, amb la idea de ser una associació que actua amb total independència política i religiosa. A més, compten amb molts voluntaris que ajuden a fer prosperar el projecte. Per entendre una mica millor els valors que volen transmetre, ens acompanya Albert Cosidó, director de Cape Blar.
Bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Bueno, ara a continuació farem una mini entrevista i bueno, quines són les principals idees que volen transmetre amb Cape Blar?
Bueno, més que idees, nosaltres el que volem és posar la fotografia i el periodisme per fer una societat més justa i una miqueta la idea es basa doncs, en uns antecedents doncs, d'una sèrie de persones que han viatjat pel món, que el fet de viatjar ens ha permès entrar en contacte amb situacions injustes, que acostumen a afectar sempre els sectors més vulnerables de la població. I llavors a vegades ens trobàvem doncs, que aquestes fotografies que nosaltres consideràvem que eren importants doncs, quan les enviàvem als nostres medis de comunicació doncs, simplement el medi doncs, no les publicava no? I això el que et creava era una impotència molt gran tant a nivell de fotografia com a nivell de text. Es pot canviar el món a través de la fotografia però també a través de les paraules. Llavors va ser quan vam decidir que havíem de crear una associació independent per poder crear un canal alternatiu per fer arribar les notícies doncs, que no estiguin en funció d'uns criteris que decideixen quatre, sinó que quan un periodista o un fotoperiodista que estava compromès amb la realitat doncs intentar que el seu treball pogués sortir i pogués arribar a la ciutadania. Aquest diguéssim que és l'objectiu bàsic del nostre treball.
I totes les empreses acostumen a tenir un cost per mantenir. D'on el poden treure?
Bé, nosaltres, permet que et puntualitzi, no som una empresa, som una associació. Vale? Sí, sí, sí. Nosaltres no tenim cap ànim de lucre, tenim un pressupost que és el que hem d'executar. Tenim un avantatge, és que tenim una estructura política, una estructura, perdó, petita, i per tant, fàcilment, no és gaire difícil de mantenir, i nosaltres ens financem bàsicament doncs, amb serveis, és a dir, nosaltres quan fem aquestes activitats en cursos de fotografia, doncs la gent que s'inscriu paga, i després nosaltres quan fem activitats doncs, per instituts, per municipis, per ajuntaments, doncs paguen. Això m'agradaria destacar que és important perquè és el que ens dona independència. Nosaltres, per lo bueno o per lo malo, no depenem de les subvencions per part d'administracions públiques. Fa 5 anys molta gent ens deia doncs, que això era un error perquè això et podia donar una estabilitat. Ara que sabeu que estem patint una crisi econòmica del cupon, doncs totes aquelles organitzacions que depenien de les ajudes públiques estan desapareixent pràcticament totes o estan veient. Nosaltres diguéssim que aquesta situació no ens ha afectat. N'hem rebut alguna de molt puntual de l'autònoma, per exemple, perquè formem part de l'autònoma, doncs, però sempre amb conceptes, doncs, estem fent unes activitats de sensibilització a l'autònoma i ens donen una petita ajuda econòmica per poder sofrer de les despeses, vale? Però és important aquest concepte.
Ens podria comentar alguns dels projectes que han dut a terme?
Bé, nosaltres, bàsicament, la línia que et deia, hi ha la part de sensibilització, que per nosaltres és vital. Nosaltres hem conegut una sèrie de coses que passen i les volem comunicar, i a més volem comunicar d'una manera directa, independent i sense intermediaris. I per tant, el que fem és anem als centres d'ensenyament i expliquem a vosaltres, els joves, doncs, tota una sèrie de situacions que hem viscut. De fet, jo d'aquí 2 hores vaig a l'Institut Fort Pius a fer 2 xerrades sobre la problemàtica dels nens a carrer del Brasil. Vale? És a dir, que nosaltres fem 150-200 intervencions tot l'any i això és el que ens permet arribar a vosaltres als joves simplement perquè sapigueu que hi ha coses que passen al món i que afecten sectors vulnerables de la població. Aquest és un element per a nosaltres important. L'altre és el de la formació. Nosaltres hem creat un espai de formació que es diu Reporter Academy per intentar formar persones, ja siguin simplement que vulguin conèixer fotografia o gent que es vol formar en el camp del fotoperiodisme o el periodisme. A banda del que és ensenyar fotografia, que és evident que si t'apuntes a un curs de fotografia i no aprens fotografia, doncs mal dirà de nosaltres, però hi ha un altre valor que és el d'ensenyar a viatjar, i per nosaltres és importantíssim, i per això diria que estic jo avui aquí amb vosaltres, perquè és perquè nosaltres estem convençuts que s'ha de viatjar d'una forma més respectuosa, doncs, amb les poblacions que ens acolleixen. I una de les característiques que fem nosaltres en aquest tipus d'activitat de Reporter Acadèmic, que és qui organitza, és que també ensenyem una mica de viatjar, no només de forma respectuosa amb l'entorn, sinó també de que la gent agafi una mica d'autoconfiança i gestió. Després vosaltres entrevistareu el company Paco, que és un dels participants, i sap que nosaltres fem un exercici que li diem paracaidisme, però no és que salti ningú de cap avió, simplement és perquè deixem una persona doncs, en una muntanya d'una zona sèrbia desconeguda per ell, que no coneix l'idioma, no coneix la zona, no coneix absolutament res, i li donem un mapa on ha d'arribar en 3 o 4 hores. Li donem, evidentment, menjar, li donem aigua, evidentment, i evidentment té un treball fotogràfic que fer. Imagineu-vos a vosaltres en un entorn desconegut que no coneixes la llengua i intentar fer un reportatge. Llavors la gent té que treure una característica que tenim tots els éssers humans, que és la comunicació no verbal, que és que no ens entenem amb el llenguatge comú, perquè no és comú, però sí que tenim la voluntat d'entendre'ns. I una miqueta la nostra manera de viatjar ensenya això, que un pot treure el millor d'ell mateix i, per tant, la primera vegada es produeix una miqueta l'efecte perro abandonado, és a dir, la gent et mira dient, hòstia, aquest estiu se'm deixarà anar a 80 quilòmetres i no tinc ni idea on tinc d'anar, però llavors la gent quan torna, doncs, bueno, ho explica com l'experiència de la seva vida i sobretot li dona una miqueta de seguretat, de manera que quan fa l'exercici una segona o una tercera, doncs ja té una seguretat absoluta per fer-ho. He de dir que a dia d'avui hem deixat unes 400 persones i no n'hem perdut cap.
I per acabar, creu que la fotografia és un bon mitjà per difondre les idees que volen transmetre?
Bueno, és el nostre, vale? És el que nosaltres coneixem. La fotografia és explicar històries amb imatges i desgraciadament el món té moltes històries que cal explicar.
Bé, moltes gràcies per atendre'ns i respondre'ns les preguntes.
A vosaltres.
I bueno, passem al següent apartat.
Bezobrazno su zelene, tvoje oči mnie vine, hoće da me promene, da mi se život okrene. Bezobrazno su zelene, pa rade svašta od mene, što nikom nije sve dugo, pa štedi preko noći je pošlo za rukom. Da me promene, da mi se život okrene. Bezobrazno su zelene, pa rade svašta od mene, što nikom nije na svetu tom, pa štedi preko noći je pošlo za rukom.
aquí ens acompanyen l'Albert i el Paco. L'Albert és periodista i director de l'apartat de fotoperiodisme. Va als Balcans des de la guerra i ha estat fins l'agost passat amb més de 40 viatges. I el Paco, que és un fotògraf aficionat, que s'ha afegit al projecte i ha estat el 2010 i el 2011. Ara els hi farem unes preguntes per descobrir els Balcans, què és el turisme responsable i quina és la feina dels fotoperiodistes vista des d'un punt més personal. El nostre objectiu amb aquesta entrevista és apropar-vos al turisme responsable i què comporta, i a més mostrar-vos experiències de com són les experiències viscudes als Balcans pels nostres entrevistats. Albert, què et va impulsar a emprendre aquest camí de fotoperiodista?
El camí de viatjar a través de la fotografia? Bueno, jo tinc que dir que sóc més periodista que fotoperiodista, ¿vale? Però en tot cas, bueno, el fotoperiodisme és un llenguatge. Tu pots explicar coses de moltes maneres i la fotografia, simplement, el fotoperiodisme és narrar una història a través de la fotografia. Llavors, diguéssim que nosaltres, la nostra associació, hem viatjat pel món i això ens ha permès entrar en contacte amb coses i hem intentat posar la fotografia al servei d'aquestes situacions que són poc conegudes.
Fa temps que treballes allà. Quins van ser els teus inicis?
Bueno, els meus inicis, diguéssim, van ser la Guerra de Bòsnia l'any 93. Jo tenia 20 anys, estava fent tercer de carrera i bueno, doncs vaig decidir que anava allà i diguéssim que vaig començar en aquest conflicte. Llavors, diguéssim que en el cas de Bòsnia i Hercegovina tinc l'avantatge que he vist l'evolució del conflicte des que es va produir l'any 93, i va començar l'abril del 92 i hi vaig arribar al 93, però l'he pogut veure pràcticament fins ara, fins l'agost passat. Per tant, he vist tota l'evolució.
Ha sigut corresponsal en llocs i moments arriscats. S'acostuma un al perill?
El perill, l'ésser humà té un instint de supervivència que el tenim tots, cada un de vosaltres el teniu. El que passa és que, diguéssim, que la gent que ens dediquem a això el tenim una mica més desenvolupat, perquè hem passat més vegades per aquesta situació i l'hem posat més a prova. Però en tot cas, jo diria que el valor no el té el periodista, perquè el periodista, tot i que les pel·lícules mostren una imatge molt glamurosa, no expliquen una cosa que és important que sapigueu, i és que el periodista sempre té l'opció de marxar a casa, és a dir, si la cosa es posa molt xunga, tu te'n pots anar, però el que tens al costat no, vale? Per això, i això també et dona una fortalesa, veure una miqueta la situació que viuen els que tens al teu costat.
Alguna experiència que hagis estat en perill?
Bueno,
per explicar?
Quan t'estàs posant en un país en guerra, evidentment estàs en perill sempre, vale? Però bueno, jo no destacaria masses coses, jo destacaria que és la primera guerra, diríem que és l'última guerra, la primera i l'última en què s'ha pogut, els mitjans independents han pogut treballar sobre el terreny. És a dir, jo hi vaig anar amb una motxilla a l'esquena agafant un tren durant pràcticament 3 dies, vaig arribar pràcticament a la primera línia de foc sense massa coneixement, cosa que desaconsello totalment. Tot periodista ha d'anar ben informat, però heu d'entendre que en aquella època no existia internet com existeix ara. I bueno, diguéssim que és un conflicte que ha fet que qualsevol periodista independent, com és el meu cas, pogués agafar i plantar-s'hi. Vale? Per tant, ara han canviat les regles del joc, ara les guerres estan molt més controlades i per tant és molt més difícil i no va un periodista i es posa on li dona la gana.
Alguna d'aquestes experiències t'ha afectat personalment?
Jo crec que totes. Vale? Totes t'acaben creant, bueno, una miqueta un escut protector davant una mica el que veus. Vale? Però bueno, l'ésser humà té diferents discs durs al cap i tu vas posant els teus records al lloc on vols en aquell moment.
I els vostres projectes que serveixen per sensibilitzar a la gent, com ho feu per denunciar aquests fets?
Bueno, nosaltres fem diferents línies. Hi ha la que és directa, que és als centres d'ensenyament. Llavors som tres periodistes que anem als centres d'ensenyament de tot Catalunya i fem unes 150-200 entre tots, que simplement apropem una sèrie de temes que nosaltres hem pogut viure en primera persona. Parlem doncs dels nens de carrer del Brasil, parlem de la problemàtica de les mines antipersona, parlem de com viuen els massais a Tanzània, parlem dels beduïns del desert del Sàhara, parlem de Palestina, parlem del Sàhara Occidental. És a dir, són una sèrie de temàtiques que els centres d'ensenyament doncs les volen apropar als seus joves. Després hi ha el que són comunicacions a medis de comunicació i hi ha el que són de més posicions fotogràfiques per ajuntaments. Diguéssim que aquests són els tres canals a través dels quals nosaltres podem arribar a la ciutadania.
I tot això, com ho feu perquè el resultat dels vostres fotoreportatges no siguin contraproduents, perquè les tragèdies no es converteixin en un espectacle?
Bueno, és que això no depèn de nosaltres. Això és la utilització que en fa el medi del material que tu lliures, però precisament nosaltres el que hem volgut, precisament Kepler es crea per canalitzar un canal alternatiu. I per tant, si jo, per exemple, vaig a un institut a parlar de mines antipersona, jo tinc dues alternatives. Puc passar 80 imatges de gent mutilada, però això crearà una morbositat i segurament tampoc explicaré el problema, o puc crear, que és el que fem, explicar què és una mina antipersona, com funciona, i en l'últim moment explicar que afecta persones i treure algun cas simplement com a manera il·lustrativa. Tu estàs parlant d'ètica i moral periodística, que és una cosa que depèn d'un mateix. De fet, és important aquesta pregunta perquè els nostres cursos, evidentment els que van orientats més a gent que farà periodisme, permeten que es treballi l'ètica i la moral periodística. És a dir, l'ètica i la moral periodística és una assignatura que es fa a totes les facultats de periodisme d'Espanya, jo diria, del món, no? Però una cosa és que tots puguem teoritzar en una aula que és el que faria en un moment determinat i tal, i l'altra cosa el que fa sobre el terreny. Nosaltres, doncs, ens ha passat, estem fent, cobrint, per exemple, a Bòsnia-Herzegovina, el juliol de cada any, l'11 de juliol es commemora l'assassinat de Srebrenica, l'any passat hi vam estar i van enterrar, no sé si 413 persones aquest juliol. Sí. Van enterrar 600 persones, tot i que feia 17 anys pràcticament que havia acabat la guerra, diguéssim que quan enterres el difunt és quan acabes de tancar el cicle, i per tant hi havia molt dolor. Doncs hi havia alumnes que en aquell moment estaven dubtant de si havien de fer la fotografia, si s'havien d'apropar a la gent. Nosaltres no forcem a la gent que ho faci, un decideix si vol fer la fotografia o com la vol fer, però com a mínim l'alumne experimenta allò que n'ha sentit a parlar amb una facultat de periodisme però que no té la possibilitat de practicar.
I tu, que has estat cobrint a tants països, creus que la bona fotografia es busca o es troba?
Jo crec molt en l'instint. És a dir, és important tenir una bona tècnica fotogràfica perquè t'ajuda a comunicar millor un discurs narratiu. Però el 80% de les fotografies, de fet a Fotopress, el 80-90%, el que ha guanyat perquè estava allà. Que evidentment no li han regalat, està allà, no vull dir això. Vale? Però és molt important l'instint. I nosaltres, també els nostres cursos van una mica en aquesta línia. Perquè hi ha gent, per exemple, que et ve una tècnica molt bona perquè no té gens instint. Hi ha gent que és al revés. Que el millor, la seva tècnica és més mediocre, però en canvi té un instint molt bo. I un instint molt bo és saber que està en el lloc adequat. Nosaltres, permetem un exemple ràpidament, fem uns cursos al Sàhara Occidental i, per exemple, allà un dia vam decidir que fotografiaríem una bota saharaui. Clar, si nosaltres fotografiem una boda catòlica aquí, tothom coneix el ritual, per tant és molt fàcil saber què ve a cada apartat, no? Però amb una boda saharaui que no en tens ni idea, doncs allà es veia clarament qui tenia instint i qui no, i es veia qui estava completament perdut, qui estava a l'escena, qui no estava a l'escena, i una miqueta el que busquen els nostres cursos és aquest tema.
Llavors creus que les bones fotografies són les objectives o les que tenen un punt artístic, tot i que s'allunyin més de la realitat?
Home, a mi, jo sóc partidari de manipular menys l'escena, el menys possible. Jo crec que el fotògraf, el fotoperiodista, simplement és testimoni d'un fet que després el temps decidirà si és excepcional o no ho és. Bueno, el temps, o a vegades algun editor, ¿vale? Però vull dir que jo, a mi el que m'han ensenyat i el que intento ensenyar és que s'ha de manipular el menys possible la fotografia. Per tant, tu estàs allà com a testimoni, tu no importes. I tu no has de ser el protagonista, que això també hi ha casos d'alguns fotògrafs que van per aquesta línia. No? Es tracta que tu, en aquell moment, estàs donant fe d'una cosa que està passant.
I a l'última pregunta, quin creus que és el paper que juga la fotografia actualment dintre de tot el periodisme?
Importantíssim. És a dir, la fotografia, vosaltres, sobretot que sou una generació molt audiovisual, la fotografia està a l'abast de les vostres mans. Vosaltres, jo m'he creat amb una generació del blanc i negre. Tu abans de disparar t'ho havies de pensar tres vegades perquè sabies que allò ho hauries de revelar, tindria un cost. Vosaltres aquí, a nosaltres ens passa. És a dir, la gent jove que ve als nostres cursos, que és el 80% de la gent, està acostumada a la tecnologia actual. Per tant, tothom dispara saco tot el dia i nosaltres ensenyem una mica a anar enrere. Hi ha alguns reportatges que nosaltres li diem 72 shots perquè ho has de fer amb 72 disparos i fins i tot el professor controla amb les targetes de memòria. Clar, aquí pot haver-hi la picaresca algú que borri fotografia ràpidament, ¿vale? Però es tracta una miqueta que la gent pensi el que fotografiarà, però és evident que ara la fotografia doncs, està a l'abast de tothom i la prova la tens, per exemple, que quan van matar Muammar el-Gaddafi doncs, va ser retransmesa amb mòbils per tot el món, però no hi havia cap periodista, tota la gent que hi havia allà estaven amb mòbils i anaven gravant tota la matança, però no hi havia cap periodista, per tant tenim una part bona i una part negativa com tot, amb tota història.
Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ara començarem les preguntes al viatger. És a dir, Paco, quins són els avantatges i els desavantatges de viatjar als Balcans?
Primer de tot, bon dia. Us explico la meva experiència concreta. O sigui, els Balcans és un país que enamora, com molts altres, però aquest especialment, i llavors aleshores tinc que dir que el que són avantatges i desavantatges, potser les desavantatges són, no diríem, o centrar-les en Bòsnia concretament, els Balcans, perquè sempre que vas en un lloc que veus desgràcies, o veus el patiment de les persones, que l'arrosseguen durant molt temps, doncs és un desavantatge, vull dir. Però també s'ha de tenir en compte que es converteix en un avantatge perquè els has pogut conèixer i d'alguna manera pots compartir el seu patiment o la seva forma de pensar i conèixer una història que sempre és interessant de cara a la humanitat.
Creu que la independització d'alguns països ha pogut afectar en aquesta regió?
Bé, jo crec que si ens centrem en la paraula independència, evidentment, des de la persona més petita a la més gran vol ser independent dintre els seus àmbits, no? Aleshores, quan es tracta de països, si un país, que és un conjunt de gent en el fons, deixen fer la seva vida tranquil·lament, conservar una cultura, una història, un sentiment de país, sempre que hi hagi un altre país que també tingui aquests drets però que els vulgui imposar i d'alguna manera fer desaparèixer a la llarga o a la curta el que ha sigut aquest país que es manifesta com a independent, pot ser que sí, que a més la història ens ho demostra, que hi ha molts països que han pogut absorbir els altres i ha comportat pues, la seva independència i d'alguna manera pues, postergar-los en un orbit que s'ha de estalviar sempre que es pugui.
Creu que aquests països de l'est d'Europa aconseguiran entrar a la Unió Europea?
Bé, aconseguir-ho jo crec que qualsevol país, sempre quan es manifesti d'una manera digna i sobretot creïble, pot entrar a la Unió Europea. Però falta saber si alguna persona o algun altre país pot posar impediments perquè entrin a la Unió Europea. Això seria un altre tema.
Hi ha algun tret destacat de la seva cultura que vulguis destacar? O...
Bé, la cultura, diguéssim, es podria destacar que és una cultura antiga, con la qual no queda fora de el que és la modernitat, sinó que dona a conèixer una història, un passat, que potser han arribat a aconseguir que aquesta gent sigui com són i no d'una altra manera.
I quina va ser la primera impressió que vas tenir a l'arribar allà?
Bé, la primera impressió, que és la que acostumo a tenir sempre que viatjo, és el desnonciament del lloc i la curiositat, que es comença a despertar sense donar-te en compte, no? Aleshores, un cop hi ha més ficat dintre del que és l'ambient del país en si, jo voldria destacar sobretot la gent, el poble en si. Sobretot l'hospitalitat que demostren, encara que quedi el petit record que no poden amagar del tot, que és la pena i el patiment del tot el que els hi va passar, però que ho tiren endavant d'alguna manera i se sobreposen a la situació i et fan sentir pues, com a casa teva.
I què et va impulsar a viatjar als Balcans?
El primer viatge als Balcans va ser, diguéssim, un viatge que, diguéssim, els Balcans em van cridant a mi, perquè era el viatge que es feia en aquell moment, i jo, com que d'alguna manera abans de la meva presentació us he dit que el viatge és una cosa que em torna boig, pues, no vull dir que m'era igual anar als Balcans com un altre lloc, però sí que en aquell moment l'oportunitat era anar als Balcans i no ho vaig pensar dos cops.
I hi ha alguna cosa especialment que t'hagi cridat l'atenció dels Balcans?
Bé, abans he dit l'hospitalitat, no ho repetiré, però podria afegir també potser que et trobes en un lloc que sembla que te'n vagi una miqueta al passat, perquè d'alguna manera pues, segueixen o comencen a viure tot i tenir el record constant. Evidentment no parlem ja dels edificis en si, que demostren encara ja les ferides i les, diguéssim, els signes de la guerra que van passar, i que d'alguna manera pues, potser el que sorprèn és això, que vull dir que ells tots són conscients del que va passar, però no volen abandonar-ho ni volen oblidar-ho, al contrari, es volen, diguéssim, dignificar com a persones i donar-se a conèixer i assentar-se amb el que és la seva identitat, perquè demostrar que no estan sols al món i que molta gent els ha apoyat i que verdaderament ells han nascut per algú i per algú estan allà.
Bé, està, moltes gràcies, Albert i Paco, per haver vingut i tot, i ara donem pas al pròxim grup, que serà el conte.
D'acord, gràcies.
Seguidament els explicarem un conte anònim de Bòsnia. Aquest conte ens mostra la ingenuïtat d'un fill amb un final sorprenent.
Hi havia una vegada un bosc màgic. La seva llegenda explica que quan aquell bosc entri una persona que estimi més la seva misèria que tota la felicitat d'aquest món, el bosc perdrà la seva màgia i passarà a ser un bosc normal. Molt a prop d'aquest bosc vivien una àvia i el seu fill gran. Vivien tots dos en una casa petita i mai no entraven al bosc màgic. Tot continuava igual, amb felicitat i tranquil·litat, fins que un dia necessitaven llenya per a fer foc i van haver d'anar a cercar-la a l'altra banda de la muntanya. El fill era una mica mandrós i curt de gambes i va pensar:
per què he d'anar a l'altra banda de la muntanya per agafar la llenya tenint el bosc aquí a prop?
La seva mare li prohibia d'anar al bosc i sempre li deia que si hi anava li passaria una cosa molt dolenta, però el fill hi va anar i va portar la llenya. També ho va fer el dia següent sense dir res a la mare. El tercer dia, quan van al bosc, es va seure amb el tronc per descansar i en aquell moment, de sota el tronc, va sortir una serp que es va convertir en una dona meravellosa de cabells rossos i llargs, vestida amb un vestit blanc i preciós. Però era serp i li va quedar llengua de serp.
El noi, fascinat de la seva bellesa, s'enamora d'ella i decidí demanar-li que anés a viure amb ella a casa seva. Mentrestant, per casa l'àvia, va passar una noia que venia a ella. La noia anava molt mal vestida i com que feia molt de fred, l'àvia la va fer entrar per donar-li una jaqueta del seu fill. Al cap d'una estona, la noia es va aixecar. Li va agrair molt que l'ajudés i li va regalar una mica de llenya per al foc. En aquells moments va tornar el fill amb la dona seva. El noi va explicar a la seva mare que l'havia trobat pel camí i que com que no tenia ningú al món, havia pensat que podia viure més. Al cap d'uns quants dies, l'àvia va notar que la dona tenia la llengua d'una serp i decidí parlar amb el seu fill. Però ell, cada cop més i més enamorat de la dona serp, no feia cas a ningú. Quan la mare va dir que volia que la dona serp marxés de casa seva, el fill li va dir que estimava aquella noia i que n'estava tan enamorat que s'hi volia casar. El noi, malgrat tots els consells que li va donar la seva mare, es va casar amb la bonica noia. La dona serp va notar que l'àvia se n'havia adonat de qui era ella i, per evitar tot el que podia passar, va començar a plorar davant del seu marit i dir-li que la seva mare no l'estimava. Tant i tant va insistir que, finalment, el fill va decidir fer fora a casa la seva mare. L'àvia, tot i haver dedicat tota la vida al seu fill, es trobava ara a l'intempèrie. Veia un fred que pelava i nevava tant que, mentre caminava, la neu li arribava ben bé fins als genolls.
Tot i això, l'àvia va continuar estimant-lo, ja que sabia que era culpa de la dona serp. L'àvia, a més, tenia molta fam i tenia els peus congelats. Estava molt cansada i finalment va caure al terra. Llavors, recordà que la llenya que li havia regalat aquella noia i decidí encendre-la per escalfar-se. Era molt vella i sabia que no podria sobreviure gaires dies més d'aquella manera. En encendre el foc, de dins els troncs sortiren uns follets amb uns barrets punxeguts de color vermell com el foc. Els nans començaren a ballar, saltar, cantar i cridar, la qual cosa va fer alegrar i agafar forces. Els follets es van posar al seu voltant i li van començar a parlar.
El teu fill, àvia, va despertar els esperits del bosc màgic. Ara, aquests estan molt enfadats. Per això, el rei del bosc vol parlar amb tu.
En aquell moment va aparèixer un cèrvol amb què l'àvia va viatjar a l'interior del bosc, acompanyada dels follets que muntava uns esquirols que els feien de cavalls. Allí no hi feia tant de fred i no hi veia gens de neu. Els arbres semblaven vius, la terra tenia uns colors diferents, els animals eren estranys i fins i tot alguns parlaven entre ells. En aquell moment aparegué una cadira impressionant de color negre. Aquella era un espai fosc i no es podia veure qui estava assegut. Llavors es va sentir una veu humana que va dir:
ja saps que el teu fill va despertar els esperits del bosc. Ara ja té el seu càstig. Tu podràs tornar al teu poble, en el temps de la teva joventut.
En aquell precís moment va aparèixer el seu poble, on la gent era molt feliç perquè feia molt de sol i molt bon temps, i tenien de tot allò que necessitaven.
Entra a l'interior del teu poble. Quan hi hagis entrat, et faràs jove i et trobaràs amb tota la teva família.
Digué el rei del bosc. L'àvia es va posar a córrer cap a l'interior del poble, i just en aquell moment d'entrar, es va girar i va veure el seu fill. Ella va preguntar al rei:
què li passarà al meu fill?
Quan passis aquesta porta oblidaràs tot el que m'hagi existit. No te'n recordaràs de res, però no te'n preocupis d'ell. Ell ja rebrà el seu càstig.
En aquell moment l'àvia dubtà sobre el que havia de fer. Finalment va decidir no deixar el seu fill i va dir:
malgrat tot el que ha fet, jo no el puc abandonar.
Llavors, un vent huracanat ho va fer desaparèixer tot. Els follets, la cadira, el rei, el poble, els animals i la dona serp es convertia en serp de debò. L'àvia va ser la persona que més estimava la seva misèria que tota la felicitat del món i la màgia del bosc va desaparèixer. El fill i l'àvia van quedar sols. Ell plorava tot demanant-li perdó. A partir d'aquell moment van viure contents la resta de la seva vida.
Bueno, bon dia. Fins aquí ha estat el programa de Coneix Morg, on hem pogut entrar més a dintre sobre la informació de Bòsnia, on hem conegut l'organització Keuflar amb el director Albert, on hem pogut comptar també amb el suport de Paco, un entrevistat que ens ha donat la seva pròpia, des del seu punt de vista, la seva experiència que ha viscut en aquests viatges. Hem conegut Bòsnia, hem tractat també sobretot la paraula del turisme responsable, com definir-la, com s'ha dut a terme, com treballa amb Keuflar, i també hem pogut comptar amb la ràdio, amb totes aquestes persones que han estat aquí amb nosaltres, i ara volem fer un recull, una conclusió de totes les persones, de tots els alumnes que han estat aquí gravant el programa. Hem comptat amb la col·laboració d'Aitor Cué, Alejandro Páramo, Til Klassen, també de la Anna Lafora, Marc Oltra, Sara Black, Maria Lissó. L'entrevista, que ha estat formulada per Caterina, Maria Anglès, Sergi Pujol i Joana Rafar. El conte dramatitzat, fet pel Pol Panisello, l'Albert Díez, la Sandra Redondo i l'Ernest Briançó. L'entitat, per Sergi Luna, Martí Bernal, la Mireia Mocholi i la Jasmine. I finalment, les persones que s'han encarregat de buscar les sintonies que han sonat, pròpies de Bòsnia també, la Irene Ruiz, la Silvana Guillem, la Míriam Viles i finalment la Liani Díaz. Esperem que us hagi agradat molt. Nosaltres ens despedim aquí. Moltes abraçades i saluts de part de tot l'Institut Jaume Balmes.
Podeu escoltar de nou el programa, veure les fotografies dels joves periodistes i conèixer moltes més coses sobre el turisme responsable al portal www.coneixmont.org. Coneix Món amb l'Institut Viatge. Лепше и младше, туѓе и сладче, рачунај увијек на мене ти. Све што је за нас, узмимо данас, јер ко зна где смо, сутра сви. Наш, наш, само вози, братле, знаш, наш, да ће данас, братле, љубов, они момци желе, лути. На тебе и мене, наш, наш, само вози, брате, знаш, наш, да ће за нас, брате, где год да се појавимо, увијек.